Les 9:36, les 5:36, continua plovent doncs, amb alegria, com dèiem, no disminueix la intensitat, acabarem fent segurament uns 40 litres en aquestes dos dies d'aigua, doncs algunes bandes de Formentera, això sí, com ens explicava abans l'Isidro Torres, doncs alguns hem notat doncs, que el cotxe doncs, ja estava doncs, doncs, amb taques de fang, i per tant és aquella aigua, aquella darrera aigua doncs, que fa doncs, que la cisterna, doncs, en fi, potser no sigui el més indicat obrir-la. En qualsevol cas, han passat, en aquest cas, dues setmanes, tres, em sembla, en aquest cas, des del darrer espai doncs, dedicat a la sexualitat, un espai que fem amb la Maria Lozano, que l'abordem aquesta qüestió doncs, amb rigor, però també doncs, amb frescor i seriositat, i aquesta setmana, doncs, arran de la darrera doncs, intervenció i també doncs, d'un cert article, hem demanat als oients que ens fessin preguntes. Molt bon dia, Maria.
Hola, bon dia, Bernat.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí una volta més.
Un plaer molt gran.
Doncs bé, hem escollit dues preguntes que tenen relació per parlar de la mateixa temàtica.
Sí, sí, del desig sexual.
Del desig sexual. En aquest àmbit, Maria, trobes que hi ha tòpics que s'han de desmuntar?
Moltíssims, moltíssims, moltíssims. Sí, 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 sí. A més, hem rebut, de totes les preguntes que han arribat, hem escollit dos que parlaven del mateix tema, no? Des del mateix gos en diferent collar, no? I per això penso que és un tema que hauríem de parlar perquè afecta molt a la relació de parella. I és un tema que passa moltíssim.
Doncs sí, en aquest cas les dues tenen aquest sentit en la que, en aquest cas pareix, segons les cartes que hem rebut, que homes es queixen doncs, que ells tenen més desig que no pas les dones.
Però això és una mica prejudici, perquè es pensen que es diu que les dones tenen menys ganes de tenir sexe que els homes, però això no és així. Hi ha estudis que últimament ho estan demostrant, no? Feia temps, la dona tenia menys ganes de tenir sexe perquè la dona estava culturalment per complaer a l'altre, no? I avui en dia la dona cada vegada busca més el seu propi plaer i es torna més exigent. I llavors també el tema de tot el tema aquest del patriarcat també afecta molt a l'home, no? El tema de estar sempre erecte, tenir sempre ganes...
Ah, sí.
I les pressions mai són bones pel desig. Llavors, per aquesta raó també hi ha molts homes que no tenen ganes de tenir sexe. I després aquí també ens deixem el col·lectiu LGTBIQIA+, no? Que imagina't, dos noies lesbianes, dos homes gais o gais i trans, el que sigui, no? Sempre hi ha un que té més ganes que l'altre. Perquè ens han venut una mica, això és com Disney, no? Que les parelles han de tenir un orgasme simultani, no? O tothom ha de tenir ganes de sexe i fer-ho cada dia. I això, pues, a vegades sí i a vegades no.
En aquest cas, el pitjor que podem fer és que pensar-nos o intentar ser superhomes en el cas dels homes i superdones en el cas de les dones. Una cosa que segurament passa més en els homes, no? Que sempre volen també doncs, complaure i ser doncs, els millors i etcètera. En aquest cas, aquell lloc comú, aquell pensament que el pitjor enemic de la sexualitat és el cap, no?
És el cap, és el judici. Jo sempre li dic el jutge interior. Jo quan faig escoles d'amor i passió tinc una titella, faig titelles per fer-ho així més animat, i tinc com un monstre que li dic el jutge interior. I a vegades ens jutgem en altres mateixos o jutgem a la nostra parella també, eh? Perquè hi ha molt... Aquí el tema de la sexualitat es desperta en moltes emocions. Connecta amb un tema molt vulnerable i hi ha molts conflictes emocionals, de parella, i també hi ha molts factors que influeixen en la sexualitat, la salut, les hormones, la medicació, el tipus de relació amb parella. Podríem tenir un programa de desig sexual de 6 dies seguits. Però, bueno, vols que mirem què ens ha escrit els radioients aquestes dues preguntes que són molt interessants?
Endavant.
I si ens quedem curts, jo torno un altre dia i parlem tot el que vulgueu.
Molt bé. Les llegeixo jo, les llegeixes tu mateixa. Què
vinga,
prefereixes?
Vinga, va, tu, jo les comento, va.
Vinga, va. Doncs, a veure, aquestes preguntes, en fi, en llenguatge, doncs, planer, que també ho demanem. Buenas tardes. Me gustaría hablar sobre, atenció, el lèxic...
El sexe, o bueno, se pueden...
Bueno, diu el follar, bueno, pues sí, la relació sexual, quan no en tens ganes. però estimes profundament a l'home amb qui vols, això, tenir sexe.
No, amb el qui no vols tenir sexe.
Amb el qui no vols tenir sexe, disculpa, és veritat. És una situació, és una conjectura que no desitjo a ningú, ens diu aquesta persona. Diu, i entre cometes diu, no hay mejor orgasmo que cuando notas que él eyacula porque sabes que tiene al menos una semana de tranquilidad, déu-n'hi-do. Mm. Quan estem en el sofà mirant una pel·li, tinc moltes ganes de posar-li el cap a l'espatlla i acariciar-lo, però no ho faig perquè es pensa que això és un preludi per demanar-li sexe, i no. Envejo les meves amigues solteres, ja que al no estar casades, si no volen, doncs no ho fan, no tenen relacions. Carai, quin drama, no?
Hi ha gent que ho passa fatal.
Quin drama,
això és la realitat, Bernat, però això és la realitat. La gent parla de sexe de fardeu. Ai, que bé que m'ho he passat, mira que he pillat catxo. Però darrere de la sexualitat, a vegades hi ha molt de patiment. Llavors, jo agraeixo a aquestes persones que són tan valentes i que s'exposen així, perquè segur que molts radioients se sentiran identificats i els podrà ajudar, no? Com que no estan sols, que hi ha moltíssimes persones. Va, anem al següent, que és el mismo perro con diferente collar, no? I després profunditzem. ¿Qué te sembla, Bernat?
Somi. Digo, hola, yo y mis amigos en general lo estamos pasando fatal porque vamos siempre calientes, en fin, van forts, porque nuestras mujeres no quieren tener sexo. Nos dicen, bueno, vale, como si nos hicieran un favor sexual, aunque esto es favor de mierda, digo literalmente, para los dos. Nosotros descargamos, en fin, digo, esperma y tensión, y ellas només tenen ganas de que acabem ràpid. No sé si buscar-me a un amante, que no se enamore, no se quede embarazada o que esté casada y aburrida sexualmente con su marido como nosotros. ¿Ha unido? ¿Quién embolic? Me estoy volviendo loco porque no quiero hacer esto, pero ya no sé qué tengo que hacer. Això són emails d'oients.
Sí, 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 sí. I també hi ha molt de patiment aquí.
De patiment i realment sap greu, no?
Sí.
I trobes que això
és, això passa, bueno,
primer, molt. Primer agrair, doncs, que s'hagin obert i sí, que anònimament, doncs, mos hagin fet arribar aquests correus. Però, ostres, tu dius que això és més comú de l'habitual.
Molt comú. Sempre passa en les parelles, sempre no, normalment passa, bueno, passa moltíssimes vegades. És molt difícil que dues persones tinguin el mateix desig sexual, perquè cadascú té un caràcter, una personalitat, una fisiologia, unes hormones, un moment personal, una visió sobre el sexe, i al començament també hi ha fases de la relació. Al començament tot són flors i violes, no? Però quan passa el temps hi ha moltes coses que baixen la libido. I clar, tu aquí qui penses, Bernat? Tu aquí penses que té el problema? El cas... És que no m'agradaria parlar de noia i home, perquè, clar, aquí en aquest cas la noia no té ganes de sexe i l'home sí que té ganes de sexe. Però com no volem que la gent pensi que sempre són les dones, parlarem de persones, ¿vale? Què et sembla?
Sí, perquè jo diria que el cas contrari també es dona, de vegades.
Moltíssim, però és molt tabú. Perquè, clar, el que deien del patriarcat, i després un home reconeix que no té ganes de tenir sexe, se sent molt, molt malament. I la dona reconeix que el seu home no vol tenir sexe amb ella, clar, culturalment les dones han de ser desitjables. Una senyora o una persona que no és desitjable pel seu home dirà, ui, és que el problema potser el tinc jo. Igualment ho pot pensar l'home, ui, aquesta senyora no vol tenir sexe amb mi, potser tinc un problema. I també amb les parelles LGTBI, que és que per això vull parlar de persones i no de gènere, perquè tothom se pugui sentir identificat.
Beníssim.
I així ajudem a tothom.
Beníssim.
Sembla bé?
Em sembla bé.
Vinga, aquí qui creus que té el problema? La persona que té ganes de sexe o la que no té ganes de sexe?
Em poses complicat. Jo diria... a veure... aquesta pregunta és endimoniada, eh?
A veure què pensen els radioients.
Jo crec que el problema el tenen els dos, en aquest cas. Una persona per no tenir ganes i després l'altra, doncs, per sentir-se malament perquè no té, doncs, les relacions que voldria. Però jo crec que aquí hi ha un problema, doncs, terapèutic de relació entre les dues, perquè s'ha de poder tenir un equilibri entre... O sigui, ha de ser plaent, mai ha de ser un esforç, el sexe, no?
Clar. Aquí el tema és que, clar, per exemple, hi ha persones que també són asexuals, no? Dins del col·lectiu aquí de LGTBI, sí. La sexualitat.
El que hem entrevistat, sí, sí.
Sí, pues si hi ha dues persones asexuals, no tenen cap problema.
No.
El tema és quan hi ha diferència.
Miren sèries i avall.
Sí, no? Jo que... bueno, s'estimen no? A la seva forma.
A la seva forma. Sé. No, sí, sí, però vull dir que tenen... Vull dir, si són asexuals, faran altres coses.
Clar, i mostren l'amor d'altres formes, altres, no?
Sí,
que la
sexualitat
és molt bé.
O llegeixen junts, o cuinen, o van a caminar...
No, que també gaudeixen i senten amor i es pensen amor d'altres formes.
Sí, però sense sexe, no?
Sense sexe, però potser tenen intimitat i carícies i abraçades i contacte físic.
És que ja, però això també és sexe, no?
Mira, espera, anem aquí al cas aquest, perquè aquesta noia parla d'una cosa que té a veure amb això que estàs dient aquí.
Ah.
Mira, és superinteressant. Quan diu aquí, mira, cuando estamos mirando el sofá, no, cuando estamos en el sofá mirando una peli, tengo muchas ganas de ponerle la cabeza en el hombro y acariciarlo, pero no lo hago porque si piensa que esto es un preludio para pedirle sexo y no, ¿vale? ¿A quién de diferencia? El sexe de la intimitat. La intimitat són aquests espais de mantita... Mira, avui és un dia de pluja, Bernat. A veure, fica'm exemples d'intimitat. Pues estar con la mantita, estar acurrucaitos... Què més? Què més et ocorreix? Així que sigui íntim i que no sigui sexual. Fer la cucharita, no? Massajitos...
Yeah.
No? Petonets, carícies... Bueno, això és intimitat. I moltes vegades se fusiona, no? Llavors, hi ha gent que quan... comença la intimitat, ho relaciona amb el sexe, i la intimitat és algo que no podem deixar de perdre mai. No? Com que hagi sexe o no hagi sexe, la intimitat ha d'estar sempre. Perquè aquí també veig... Bueno, què et sembla això?
Bé, la intimitat em sembla bé.
No?
Però jo crec que hi ha moltes... Clar, o sigui, dius... Com un dia així, no?
Sí.
Com un dia així, d'estar més a casa, bueno, els que hem de treballar, la majoria de gent ha de treballar, molts que ens escolten, però, per exemple, diumenge, no? Que
sí.
Un dia plujós, també, d'estar a casa, fer la cucharita.
Sí.
Fer la cucharita, en fi, si no són declaradament asexuals, pot... potser per algú dels dos...
Sí, hi ha gent que s'excita també, però mira, també una altra cosa interessant. No està mal excitar-se, perquè és que és desig sexual. Llavors, per exemple, mira, tu relaciono també amb aquest punt, ¿vale? Espera, que té relació amb el que tu dius, el desig, ¿no? Mis amigos y yo lo estamos pasando fatal porque vamos siempre calientes porque nuestras mujeres no quieren tener sexo. Aquí parla de desig sexual. Quan un té ganes de sexe, ¿vale? Llavors, jo quan veia aquestes persones que vamos calientes, penso, la gent no hauria d'anar calenta, perquè dic, tu què t'ha passat? Que t'ha buscat parella o t'han tallat les mans, saps? És com que la gent soltera, quan té desig sexual, autogestiona el plaer, ¿vale? Se fa l'amor o s'autogestiona el plaer i ja, o si jo tinc ganes de menjar, pues a mi me gusta que me hagan la comida, ¿no? Pero si no me la hacen, me la hago yo, ¿no? Yo qué sé, ¿no? En aquest cas, lo mateix. En plan, està guai compartir, ¿no? Està guai tenir sexe quan els dos volen. I també que també potser hi ha sexe sense penetració, ¿no? Perquè mira, aquí en aquest cas, és que no vull oblidar-me de lo que parla, és que si no, no us contestaré, que jo m'encanta, parlaria 50 hores, ¿eh? Però mira, aquí quan diu ella de que no hay mejor orgasmo que cuando notas que él eyacula porque sabes que tiene al menos una semana de tranquilitat, aquesta noia no està gaudint. Llavors, tu imagina't el plan de fer la cucharita el domingo por la tarde i ella no gaudeix amb la penetració. Es pot tenir un altre tipus de sexe.
Ja. Yeah.
No?
Sí, 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 i tant, i tant. I tant. No entrem en detalls amb totes les possibilitats sexuals, però sí, vull dir que és, sí que és veritat que el sexe, diríem, durant mil·lennis ha sigut falocèntric, no?
Clar.
La penetració ho ha sigut tot, no? I clar, hi ha moltes dones doncs, que necessiten altres tipus d'estímuls, si parlem de dones, no? Home a home també, no? Però, i dona per descomptat. Però sí, és una llàstima doncs, que hi hagin dones que hagin d'anar doncs, en aquesta relació d'intimitat desitjant doncs, l'acabament de la pròpia relació.
És que aquí clarament està demostrant que no està gaudint i no sabem si té dolor, perquè clar, en molts d'aquests casos, moltes dones fan l'amor perquè pensen que sí, que han de tenir sexe per ser mereixedores d'amor. Llavors, ho fan per compromís i això a vegades porta pues, portar pues, disfuncions, la dispareúnia, que és dolor, el vaginisme, que no pot entrar... Però, bueno, això té solució. Estem aquí parlant del drama i de l'autogestió sexual. La primera opció és, primer, no pressionar ni no autopressionar-se, perquè això baixa la libido. El sexe és gaudir, fluir, i si hi ha pressió, pues se baja la libido. Això no és el camí més curt per arribar al desig. El millor és, primer, això, cadascú gestiona el plaer. Després, és molt important també veure des de quan passa això, no? Perquè mira, aquí, quan analitzo aquest cas, que diu, amas profundamente al hombre con quien no quieres follar, no? Aquesta senyora no té un problema de relació, perquè moltes vegades la gent no vol tenir sexe perquè tenen conflictes de parella.
Com?
Sí, buah, és brutal. Jo conec un cas... Mira, va venir un noi que estava preocupat perquè no tenia libido. I bueno, va venir a l'escola d'amor i, escolta, puc portar la meva parella? I jo, clar, perquè hi ha gent que ve sola i hi ha gent que ve en parella. I la parella va començar a machacar-li, però jo, és que normal que no tinguis ganes de sexe. Però és que un rols de poder... Una és, bueno, brutal, influeix molt, no? I després també hi ha moltes coses que... els gustos, hi ha molts tipus de gustos sexuals, no? Diuen que hi ha cinc tipus de gustos sexuals. Es diuen patrones eròticos.
A veure.
I potser a algun li agrada algun i a l'altre li agrada l'altre, i potser no s'entenen. O potser hi ha gent que li diu, a mi m'agrada això, i l'altre no li fa cas, i llavors no gaudeix. I li torna a dir, i no aprenen. Mira, hi ha cinc patrons eròtics. Un és el sexual, el convencional, ¿vale? El típic, no? Que s'excita pues, això, pues, amb el coite, amb orgasmes, amb la nuesa. Després tenim l'energètic, que s'excita amb l'expectativa, ¿vale? Amb la provocació de te hago, però no te hago, i te lo imaginas, i ja saps el que vull dir, no? Com una provocació, l'expectativa.
Hi ha un punt de fantasia, no?
Sí, la fantasia, sí, com... Sí. La sensualitat, pues, amb els sentits. L'olfacte, el guste, la vista, el tacte...
Però no tots es combinen una mica?
És que després està l'últim. Espera, que no ha acabat. Que anem pel tercer. Ara va el tercer, quart. El quart, que és el fetichista. El tabú. Que pot ser fetichista, pues, rotllo lligar-te o el BDSM, o potser fer-ho a dins d'un cotxe sota d'una sabina, saps? Que també és com una mica tabú. I després tenim el canviar...
Sí, això passa bastant a Formentera. Sí. Que es passa més del que ens imaginem.
És que l'entorn, no? Ho fa fàcil. Si és tan bonica Formentera, no?
O de vegades també, mira, una derivada més a la falta d'habitatge, saps?
Que és veritat.
Que has de buscar algun lloc.
I després tenim el canviaformes, que és el que tu dius, que, pues, que li agrada tot, no?
No, jo d'aquestes quatre que has dit, jo entenc que molts dels nostres oients es poden sentir identificats en que es combinen, que és una suma de les quatre, depenent del moment, no?
Si només
estàs, diríem, circumscrit o encasillat en una d'aquestes, és que potser és una mica avorrit i problemàtic, no?
No, problemes no hi ha cap. Cadascú, per a gustos, los colores. Potser, mira, agafes dos sexuals i s'entenen bé, perquè hi ha molt de sexe convencional, eh? És que aquí estem parlant, jo què sé, quan parlem d'energètic, pues, s'assembla molt al tema tàntric, no? I la gent té molt de sexe convencional. Pim-pam-pum, bocadillo d'atún, i s'avorreixen, després, clar, si s'avorreixen, això és com vas a un restaurant. Si et fiquen una bona menjada, te la menges, si no, dius, ui, jo no vuelvo a repetir, no? Llavors, té a veure amb això.
Bé, això, el sexe tàntric, crec que queda molt lluny, eh? Només és per, en fi, no crec que estigui massa extès.
És superinteressant, és un temón, Bernat, de veritat. Jo ho he provat, jo, mira, amb 24 anys, me va dir una amiga, escolta'm, anem a una classe de tantra? I dic jo, això que són orgies o què, tia? On me vas a meter? Saps? I jo, bueno, soc una amiga curiosa i dic, bueno, va, vamos, però si no me mola, me voy, eh? I me va encantar. I amb 20... jo soc de Reus i anava a Barcelona cada setmana a la classe de tantra. 2 hores de tren, metro...
Però classe com de ioga.
No. El tantra és una filosofia que no només s'aplica en el sexe, és una filosofia de vida, però que treballa molt la consciència, les sensacions. A veure, jo no soc profe de tantra, ni soc experta en tantra, jo només ho he provat, me vaig enganxar una temporada i penso que pel sexe pues, va molt bé, perquè t'ensenya coses molt sutils, com la consciència de la respiració, el contacte, la presència... Per exemple, va haver un dia un exercici, el primer dia que vaig arribar, que vam estar 15 minuts mirant-nos mirant-nos als ulls, un a l'altre, i jo deia, esto què és? Saps? No entenia res, m'entrava la risa. I dic, com m'he ficat, no? I després, quan portaves un temps, pillaves uns col·locons. De veritat, Bernat, és molt interessant. Bueno, hi ha moltes... No et parlaré, és tan trist, que jo tampoc sóc especialista en això. Però, bueno, que...
Bueno,
que...
bueno, però mira, una finestra que ens has obert...
Sí, doncs, i després el fetichist... És que hi ha un munt de coses, i és que això no s'acaba mai. Bueno, jo animo que la gent sigui curiosa, que... Ai, mira, hi ha un documental...
Endavant.
...que parla d'això. Mira, és que estaria bé. Mira, ara que aquests dies que fa pluja, jo penso que està molt bé per pujar la libido de les parelles i per entendre què els hi passa. Bueno, és una sèrie que fan al Netflix i es diu Love, Sex and Goop. Goop és G-O-O-P, que em sembla que és pegajós o alguna cosa així. No sé, què és, no sé realment
què és.
Love, Sex and Goop.
Sex and Goop, la vaig a buscar.
I és una sèrie d'on van diferents parelles, a més mola molt perquè tenen diferents edats. Clar, no és el mateix la sexualitat i el desig d'una persona de 15, de 40, de 60, 70, no? I surten diferents perfils de parella.
Ah, però són realities. O sigui...
Són 5 o 6 parelles que tenen dificultats sexuals, la majoria són del tema del desig, i altres que, clar, després ja analitzen per què no hi ha desig, que és molt interessant. I llavors hi ha diferents terapeutes que comencen a acompanyar-los en el procés a nivell pràctic. I aquí, pues, mira, surt aquesta senyora que va investigar els cinc patrons eròtics. I...
És una sèrie impulsada per Gwyneth Paltrow, vull dir això.
No sé, són 6 capítols de 40 minuts.
Molt bé.
Però per veure en parella...
És una òptica terapèutica, no?
Sí, i també com a parella...
Però és ficció o és un...
No, és real, sí.
Ja m'ho semblat a llegir, que era un reality.
A més, veus que hi ha darrere de la sexualitat les emocions, la relació amb parella, els típics conflictes, no? És que és un temón, ja t'ho dic jo. 2 setmanes parlaríem d'això. 2 setmanes. Sí.
Bueno, animem a la gent, doncs, a escriure més sobre el que necessitin, el que necessiten expressar, el que tinguin curiositat per saber. I aquestes preguntes, aquestes d'aquesta setmana que ens han escrit, què els hi diríem?
Espera, que no m'ha acabat. Quant de temps ens queda? Que pobre, l'altre no li hem dit res al que...
Vinga, va, fem-lo.
Va, quant de temps tenim?
5 minutets.
Vinga, va, superràpid, és que si no em sap greu, ens pregunten i ens comencem a divagar. És que, a veure, vale, aquesta persona que sempre... Vale, nos dicen, bueno, vale, com si nos hicieran un favor sexual. Llavors, hem de tenir en compte de que si una persona no gaudeix, hem de parar. Vale? Si tu estàs al llit amb una persona... Tu has de saber si està gaudint l'altre. Hem de prendre consciència en què estic, com me sento jo, com se sent l'altre i com està fluint la relació. I si hi ha algun moment, com deia un jove del Casal Jove, que me va encantar, que parlava de la postura de l'estrellita...
Com? La postura de l'estrellita.
És que l'altre dia vaig al Casal Jove i va dir un noi que quan les noies les desvirgava que feien la postura de l'estrellita. I jo dic, tu saps perquè saps el que és la postura de l'estrellita?
Bueno.
Saps el que és això?
No. Ah, sí.
Sí, que es queden ara, quietes.
Ara en Miguel me l'ha fet, sí.
Es queden quietes de mans i braços, no? Llavors, això és que no estan gaudint. Una persona tensa, oberta així, és que no està gaudint. Llavors, quan hi ha aquesta situació que veus que la teva parella ja no està gaudint, perquè aquest senyor ho nota, no? Està dient aquí que sí, aquí no sé on ho diu, però que és una mierda per als dos, diu, no? Llavors, parem. Què necessites? No? En plan, què necessites? I si hi ha algun problema, demana ajuda terapèutica. Perquè a vegades, moltes vegades, quan hi ha problemes de sexualitat, com toquen ferides, el que es fa és que es tira la culpa a l'altre. Perquè, clar, tu pensa que un se sent rebutjat i l'altre se sent culpable. El rebutjat s'enfada, exigeix, es deprimeix, es sent abandonat, s'allunya, i el que se sent culpable es compara. Mira, clar, totes les meves amigues, els amics tenen sexe i jo no sóc una bona amant, me deixarà per l'altra, i és que aquí també està com amenaçant, perquè ell diu, no sé si buscar-me un amante que no s'enamore, que no se quede embarazada, o que esté casada i avorrida sexualment con su marido como nosotros.
Agraïm la franquesa i aquest llenguatge directe de dir, les seves preocupacions és en fi, en lloc de resoldre el teu amb la seva parella, és buscar-se una amant que no es quedi embarassada.
Sí, sí,
Lot és, a veure, primer, no sé, no podem jutjar
perquè darrere d'aquí hi ha molt de patiment. Darrere d'aquest adult, que d'aquesta situació, hi ha un nen interior, perquè a teràpia parlem del nen interior, que sent rebutjat i frustrat, i llavors solució ràpida. Però bueno, li donarem uns consells. Primer, autogestió del plaer. Que no hi hagi per el món gent mal follada, que crea molt mal humor i mal ambient, saps?
Bueno,
no pot ser això, no pot ser.
Sí, que la gent hagi... hauria d'intentar estar satisfet, si és important per ir al sexe, que estiguin satisfets, no?
Autogestió del plaer, que això és salut, no? Que viva l'autoamor, que dona alegria, que la gent està més contenta, que no li doni la pressió a la seva parella, perquè si no està venut, que trist, si a més, no? Jo què sé. Després, comunicar amb l'altra persona i des de quan ha passat això. Quina és la causa? Si no saben buscar-la, doncs trobar un professional, perquè hi ha moltíssimes casos que, si vols, ja parlarem un altre dia. Parlar, i llavors, buscar solucions, demanar ajuda, i després jo faria aquí la ITV de l'amor, no? Que sempre dic que...
La
ITV de l'amor, m'encanta.
Ui, doncs sí, si hi ha la llista d'espera que hi ha aquí a Formentera per anar als cotxes... Mare de Déu, no resoldrem res.
Ai, que bo! Bueno, aquest ITV és més fàcil, només té 5 punts i no cal anar a la ITV de Formentera, cadascú pot fer a casa. Llavors, són 5 punts que fan que, per veure si la relació funciona o no, o compensa o no, que són, tu fas superràpid, que en queda poc temps, comunicació, confiança, respecte, objectius en comú i sexe, ¿vale? Hem de mirar si aquesta relació, els altres potes de la cadira o de la taula, estan ben, perquè si només és el sexe, pues arreglar el sexe, però potser és un tema de comunicació que afecta al respecte i afecta a la confiança i el sexe està patint. O, per exemple, hi ha parelles que tenen els objectius en comú, pues mira, tenim fills i tenim vida familiar i això funciona bé, i llavors, quan els fills es fan grans, com han perdut el sexe, se separen, o venen les banyes, o jo què sé. Després... la gestió del plaer. Tothom ha de gaudir aquí. Si no hi ha plaer, no juga. ¿Vale? Això és molt important. Buscar el plaer dels dos. Després valorar si ens compensa. Si, per exemple, són persones molt diferents a nivell sexual i a un li agrada fer una vegada al mes i l'altre 3 vegades al dia, pues, hosti, valorem si realment són compatibles sexuals i si ens compensa amb els altres punts de la relació. Perquè potser els altres punts, la comunicació, la confiança, el respecte, el judici en comú, van superbé i el sexe no. Potser es planteja podem plantejar obrir la relació i fer una relació oberta, potser podem fer teràpia, jo què sé, això cada parella és un món i s'ho ha de gestionar, ¿vale? I què més? I que si en qualsevol cas això veiem que no hi ha compatibilitat sexual, que es tanqui des del respecte i des de l'amor, perquè cadascú és de son pare i de sa mare. I una altra cosa que també és molt interessant és, com jo sempre parlo, de l'elegància i la discreció, perquè estem a Formentera i a vegades la gent pregunta, i tu per què ho has deixat amb la teva parella? No, perquè teníem poc sexe. Això no, siguem una mica ètics, perquè hi ha gent que ho fa, i jo dic, hòstia, que poc ètic,
sí, perquè no, aquí
se li fiquen l'etiqueta aquí, és que este no lo hace bien, saps?
Dic, això vols dir que es parla molt a Formentera d'aquestes coses?
Parlen d'això, el sexe sempre, sobretot les dones, parlen moltíssim. Per això
sí? Però si el tòpic és al revés, no? Que els homes parlen més.
Jo crec que
els homes, diríem que inventen més, no? Els homes...
Fantasegen, fardegen, si és que soy un gran...
Allò com el parxís, no?
Sí.
Comencen una i en compten 20.
Però això és el patriarcat, sí. Clar, i les dones submises, calladetes, no? En plan, bueno, no? Bueno, ara últimament està com la doble cara, no? Que amb el tema feminisme és com que les dones, no? Han de ser més liberals sexuals, no? Llavors estan les dos bandos, no? Unes molt sexualitades i altres més reprimides. Però, bueno, que el sexe sigui sempre plaer, que sigui per algú per gaudir, per passar-s'ho bé...
Molt bé, que és doncs aquest és el missatge
sexe
perquè...
El sexe és salut.
En fi... fomentem que la gent faci el que bonament li dongui la gana. I com tu deies, hi ha gent que és asexual i que no necessita, o per qüestions d'edat, en fi...
No, que hi ha gent gran que té més
sexe
que els
joves,
eh?
Però hi ha gent gran, doncs, que ja en té i no hi ha cap problema. Però
que no, Bernat, que la gent gran també té sexe. Hem de trencar aquest prejudici. Que facin l'amor, tothom que faci l'amor, que és molt sa i és salut.
El que volem dir és això, que la gent faci el que bonament vulgui, però que escoltant-se a si mateix i sent, diríem, francs en si mateix, i ja està, i que si tu ets una persona, doncs, sexual, amb ganes de fer-ho, doncs anar cap al camí de tenir un bon sexe, doncs és bo per la salut mental i pel cap i pel cos, no?
I si no sabem fer-ho millor, doncs demanem ajuda, no? I per això estan els especialistes. Llavors, una cosa, lo de les preguntes dels radioients. He canviat el format, a veure què et sembla, Bernat.
Endavant, digues.
Mira, que com si enviem un correu, surt el nom de la persona que fa la pregunta i no és anònim, he ficat un link, una enquesta del Google Drive, amb un link que no, quan tu fiques la pregunta, el correu no queda gravat, i està al meu perfil de l'Instagram. Fluir en el amor, Maria Lozano. Al link d'Instagram, fica Radio Illa, preguntes, amor i sexe. Si cliquen allà i envien la pregunta, és anònima perquè puja al Google Drive. Llavors ja ho tenim.
Molt bé, perfecte. Doncs així estarem pendents doncs, de més consultes i qüestions doncs, sobre això. Maria Lozano, moltíssimes gràcies. Doncs potser el nom de l'espai podria ser aquest, no? Fluir en l'amor, no?
Ai, doncs pues mira, a mi m'encanta. És com fluir en l'amor i en la passió, que això sempre és molt bonic.
Molt bé. Doncs res, ens veiem d'aquí un parell o tres setmanes, si
perfectíssim,
vols.
Perfectíssim, perfectíssim.
Gràcies.
A tu, bon que dia. Tinguis bon dia.